TT. Comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Sònia Gelmà.
Crec que a la bodega igual tenim una mica d'espai per ell.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre... No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 0-3 al camp de l'Eibar en un bon partit de l'equip d'Ernesto Valverde, del qual segurament hi ha moltes coses bones a extreure'n. Per això, Ricard, avui hauràs de fer un exercici de concreció en el primer dels...
O d'habilitat comunicativa.
Ara o d'habilitat comunicativa, efectivament, però d'això ja em vas absolutament sobrat. Per tant, de tot el que t'ha agradat, què tries?
Doncs trio, jo crec, el titular, no? M'agrada que Messi, Suárez i Griezmann comencin a sentir-se un trio. Que és el que tinc la sensació que s'hi han sentit avui. Han fet un gol cadascú, això potser és una picada d'ull del destí, però en dos dels tres gols s'han relacionat tots tres per fer el gol, que són el segon i el tercer. El segon, Suárez, Griezmann per Messi, el tercer, Griezmann, Messi per Suárez. I això, que pot semblar, diríem, una anècdota, no, perquè reforça vincles. Estem buscant encara la posició i l'ubicació de Griezmann. El partit d'avui, jo crec, que no ens serveix com a model i com a sistema, perquè com l'Eibar hi ha pocs equips a la Lliga. És a dir, no és cada cop i volta Griezmann hagi trobat el seu lloc al món i que ja sàpiguen tots tres com funciona. No, perquè això no tindrà res a veure amb molts altres partits on Griezmann patirà en aquesta posició d'extrem esquerra. Però, en canvi, sí que reforça el vincle entre tots tres. La idea d'un grup, no la idea de Messi, Suárez i Griezmann, que ha vingut el nou de la classe, i no, sinó que tots tres se sentin parts d'una colla, que és el que es va generar amb Neymar un dia. I a vegades aquestes vincles al voltant de la pilota es reforcen com a vincles després externs, i entre tots tres comencen a sentir-se part d'un grup, i el Barça, això, pel Barça seria un bon senyal, més enllà de lectures tàctiques i profundes que a vegades sacralitzem quan el futbol també forma part d'una dinàmica de grup, no? Jo crec que avui és un dia per recordar. No havien tingut gaire opcions de jugar tots tres plegats per la lesió de Messi, després l'últim dia va jugar Dembélé, i avui tornen tots tres i, escolta'm, són productius, es troben sovint i després es reparteixen fins i tot els gols. Crec que en un partit que el Barça ha jugat molt bé i, com dius, hi havia moltes coses a destacar, crec que això, de cara a la lectura de futur, és el que més m'ha agradat.
Alguna cosa que et generi dubtes?
Sí, sobre si som conscients de la dimensió de De Jong. O sigui, crec que De Jong ha arribat al Barça i tots hem valorat molt el seu fitxatge i ens agrada molt a tots. Tenim la sensació que el Barça ha fet un fitxatge estructural, jo crec que el van valorar durant l'any passat, però és un jugador jove que no sabem si és mig centre, si és interior, i a vegades fa la sensació que no saber si és mig centre o interior és un problema, quan és segurament una oportunitat, perquè juga també de mig centre, que hauria de ser, diríem, on fins ara havia destacat, que com a interior, que és on avui l'hem vist en una explosió futbolística, amb una capacitat per ser expansiu, orgullós quan hi ha una pèrdua i va buscar una pilota per recuperar i la recupera, amb desplegament per anar i per tornar, amb capacitat per arribar i acompanyar les transicions, per trobar-se amb Messi per primer dia en alguns minuts de la primera part, on tots dos s'han relacionat gairebé sense mirar-se, amb la seva capacitat per conservar la pilota, per canviar el ritme, per trobar la passada fàcil, per encendre el trio Suárez, Messi, Griezmann en el segon gol, per convidar a Suárez a una rematada a la segona part i una passada llarga a Semedo. Les hem vist de tots colors. Ha fet un partit espectacular. I com que un migcampista com De Jong, que és jove i que diríem que connecta molt bé amb el Barça, mai té la llum que tindran els jugadors que fan els gols, els tres del davant, no sé si som conscients de la joia que té el Barça, de la dimensió futbolística d'aquest futbolista, de la capacitat que té per créixer, de descobrir coses que no, ni tan sols ell sap que les té, com això que l'està convidant Valverde d'arribar a zones de rematada, perquè no ha tingut temps de provar-ho en el futbol professional, i sobretot del futur que té per davant per ser un jugador històric del Barça.
De Jong, amb aquests dubtes que no tenen res a veure sobre el seu rendiment, sinó sobre la nostra capacitat de saber si serem capaços de donar-nos de què tenim davant. I per acabar, hi ha alguna cosa que et costi entendre?
Sí, però que també serà positiva. No entenc com Ter Stegen fa tan fàcil allò que és difícil. Ho hem de parlar tant al partit, i avui de Ter Stegen no caldria destacar-lo, perquè l'Eibar no ha ajudat entre els tres pals, no? Però, en canvi, és que ell ha estat en el partit, i ha estat influent, i ha participat. Des de quan un porter que no rep cap rematada entre els tres pals en un partit pot ser important? Des que es va inventar la figura del porter jugador, que probablement no té cap millor exponent al món que Ter Stegen. Perquè abans, en un partit com el d'avui, el porter servia de porteria, li passava al jugador que tenia al davant, i si no el xutaven, ell no havia de reaccionar. Però és que avui ha fet una exhibició de triar la millor passada possible, la millor decisió, de la manera més precisa, amb controls orientats, perfilant-se, utilitzant la dreta, l'esquerra, utilitzant la mà, sent ràpid quan el Leiber rematava i ell blocava la pilota perquè el Leiber no activés la pressió, interpretant cada moment de partit, llegint tàcticament el partit. Haurà passat desapercebut perquè no ha estat un protagonista principal, però a mi em costa entendre encara quan el veig de prop com un porter pot arribar a evolucionar tant, diríem, la seva posició específica. És veritat que va de la mà d'una evolució futbolística del futbol en general, però no n'hi ha cap altre com ell, i crec que estaria bé recordar-ho de tant en tant, perquè si no, de tant veure'l, fa la sensació que això que fa és fàcil.
Són les conclusions del Ricard Torquemada després de la victòria del Barça per 0-3 al camp de l'Eibar. A l'espera de més protagonistes i de més opinions, prenem posicions i de seguida rebem l'efecte Costa.
La cascada que Antoni Gaudí va construir a la Casa Vicenç reneix al Museu de les Aigües. Vine i descobreix aquesta joia de l'arquitectura modernista en un entorn privilegiat. Consulta horaris a la nostra web. Museu de les Aigües, membre de la Xarxa Mundial de Museus de l'Aigua de la UNESCO. L'efecte Costa.
Jordi, el segon i el tercer, i partit tancat, i partit molt complet.
Sí, sí, em quedo... Ja sé que hi ha hagut dos gols, però de la segona part em quedo un parell de moments. Quan la Marta deia que s'agraeix tenir una estona en què no estiguis estressat en els últims dies, que ha estat aquesta segona part,
sí.
I sobretot, no puc evitar felicitar el Bernat, per mi el millor del partit, en la seva interpretació de speaker de fira.
M'imagino el Costa rient.
No, més que ho diré tal com és. M'he descollonat i fins i tot per futures interpretacions t'afegeixo allò de la muñeca xotxona, que jo crec que t'hauria quedat rodó.
Sí, senyor, sí, senyor.
Perdó.
No, està molt bé que en un partit tan complet i tan ric futbolísticament al moment l'hagi tingut Bernat Soler per l'efecte Costa. Escolta'm, coses relacionades amb la segona part que no havíem pogut comentar. S'han trobat Messi, Griezmann i Suárez, però és un partit que no ens ha de servir encara com per... que és un partit molt especial, el
sí,
de Ipurua.
És un context que jo crec que veurem poc, i en aquesta línia doncs sempre... És que subscric el que acabes de dir, que s'agraeix que després de les declaracions gèlides que s'havien fet els uns i els altres, l'un amb el mate, l'altre parlant de Griezmann com si jugués a l'Espanyol, s'agraeix que el camp, com a mínim, es detecti química. Messi, el primer que ha fet després del 0-2 ha estat assenyalar Griezmann.
Sí.
El tercer el torna ja a inventar-se el Griezmann des del meu punt de vista. Va bé, però és veritat que els escenaris de partits que ens esperen, la majoria, per no dir que el 90%, no seran com el d'avui. Però, escolta, millor que aprofitin els escenaris propicis per trobar aquesta empatia que la veritat, jo no tenia molt clar que aparegués, tot i que també et dic que aquests animals competitius, quan veuen que la pilota rodola i el rodola a favor, acostumen a oblidar-se de...
Sí,
si l'any passat volien que vingués, el matecito...
És que fins i tot s'estén segurament a una bona relació personal.
Per això, aquest tio ara m'ha donat una assistència, doncs quan me'l trobi a l'autocar li fotré un clatallot amistós, vaja,
sí,
jo...
Sí, sí. El futbol...
Tinc aquesta impressió i en aquest sentit això d'avui va bé. però tampoc ens tornem bojos, perquè ja m'ho imagino, ja hem trobat el trident. A la segona part hi havia moments que pensava en aquells anys de l'aquest any, sí. Bé, pas a pas.
Sí. Tot i això, hem de dir que el Barça probablement ha fet el partit més complet de... com a visitant de, sí, de la temporada.
Sí, sí, amb diferència, perquè bé, és que tampoc no tenim... D'entre els bons no els podem triar gaire, Getafe i aquest.
Sí, és veritat. Però tinc la sensació que ha fet com un salt de qualitat. Sí. És que no ha patit defensivament, és que ha controlat el partit i que l'ha rematat quan l'havia de rematar.
És que ho ha fet tot bé. No, no hi ha cap apartat en què diguis... Ui, és veritat que tu al final de la primera part comentaves aquestes petites fases en què el Barça sembla que recula una mica, però en el global dels 90 minuts jo crec que ha fet un partit impecable. No hi ha res del partit que em grinyoli, la veritat.
5 victòries consecutives i la sensació és de rendiment ascendent, eh?
Sí, sí, sí. També és veritat que quan érem molt durs, i jo el primer, ara no... Quan érem molt durs amb el rendiment de l'equip, ho érem amb un equip sense Messi, etcètera, sí, amb un equip en rodatge, etcètera, etcètera. Però, ostres, aquella jo no puc evitar la sensació que quan les coses comencen a agafar una dinàmica positiva, tot s'oblida. Si relacions entre jugadors, si mals rotllos entre directiva i jugadors, ara ja ningú no se'n recorda l'estripada de Piqué. Vull dir que tot passa molt ràpid, per sort, perquè hi ha molts partits, i el que no he deixat de tenir en cap moment la sensació és que el Barça era el millor equip de la Lliga. Avui, ara ho dèieu, avui dinarà líder. Si no hi sopa i dorm, serà la setmana que ve. Bueno, la setmana que ve no, perquè no jugarem. I si no, l'altra. A la Lliga a mi m'ha fet patir poc la qüestió numèrica, per dir-ho així, i sí que em feia patir més les sensacions que transmetia l'equip i que van canviant a positiu molt de pressa.
Jordi, el millor?
De Jong.
Sí, crec que avui... Vaja, no vull condicionar.
Sí, no condiciones, però
l'han aplaudit a Ipurú, eh?
Sí, sí, està bé que no siguem resultadistes, perquè la inèrcia ens portaria a votar Griezmann, per exemple, i no. Jo crec que seria... Vaja, tampoc vull condicionar.
Exacte, és el millor que podem fer per les pròximes votacions. Escolta'm, que dinis de gust avui una mica tard, no? O vas bé d'hora?
No, i et faré enveja, però s'he dinat al descans.
Ah, sí?
Home.
Horari europeu, a les 3. Ja es pot dinar, també. Ara
sí, no, sempre... Jo habitualment dino més aviat a les 3, però estava a casa.
Molt bé.
Ja havia fet l'efecte Costa migdia, per dir-ho així.
Molt bé, molt bé. Doncs que aprofiti.
Igualment, quan ho pugueu fer.
Gràcies.
Una abraçada.
No ens podem confiar. Hem de seguir treballant partit a partit. Per cert, aquells que tingueu el colesterol alt, igual. És important que us cuideu cada dia, perquè el colesterol alt es pot acumular a les artèries, però el podeu reduir fàcilment amb una alimentació equilibrada i un Danacol al dia. Ja veureu que en només 3 setmanes reduïu el colesterol. Vegeu les pautes de consum a danacol.es. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu-ho amb el metge.
Vicepresident Borda.
Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el Jordi Borda m'imagino també la Sònia Gelmà.
Bona tarda. Sònia.
Bona tarda. En fi, un partit que no sé si teniu la sensació que més enllà de les qüestions...
Perdona, sí, surt Valverde. Sí, amb la Sònia i el Borda també arriba Valverde. Ara arriba la sala de premsa i d'aquí a un minut començarà aquesta...
Buenas tardes. Roda de premsa. Roda de premsa con el técnico del FC Barcelona, Ernesto Valverde.
Hola, Ernesto, aquí Marta Ramon en directe a RAC1. Què és el que més destaques del triomf d'aquí avui, tenint en compte també que una mica a l'inici d'aquesta temporada costava molt fora de casa, és un camp complicat. Què és el que més destaques avui? També tenint en compte el fet que el proper partit de Lliga era el clàssic del Camp Nou, que s'ha ajornat. També quina reflexió fas en clau de classificació?
Bueno, vamos a ver, Baran... Yo creo que para nosotros y para cualquier equipo venir a Ipurúa ya sabemos lo que significa. Sabemos que tienes que estar muy mentalizado para jugar en este campo, por lo que te obliga a Eibar. Tienes que tener las ideas claras en cuanto a la presión que te van a hacer. No te dejan prácticamente salir de tu campo, entonces tienes que salir muy bien de la presión y luego tener que defender todas esas avalanchas, esas oleadas de centros laterales que te tiran continuamente. Entonces, bueno, aquí sí es un campo en el que se sufre. Yo creo que hemos hecho un gran partido. muy mentalizados desde el comienzo. Para nosotros era un partido fundamental, sobre todo, pues bueno, por lo que comentas, nuestro principio de temporada fuera de casa no ha sido muy bueno y ahora estamos obligados a en estos partidos, sobre todo si vamos un poco por detrás en la clasificación, y yo creo que para nosotros hoy era una prueba importante.
Bona tarda, Ernesto. Ricard Torquemada, de TED de Catalunya Ràdio. No és un partit i prova fàcil pels centrals, encara menys, no? Per la pressió, centrades laterals. Ha aparegut un Titi que no havia jugat encara partit oficial aquesta temporada. A més, el perfil dret que ell ja havia jugat, però que no és el millor, què t'ha semblat?
Creo que ha hecho un gran partido. Era una prueba difícil para... Bueno, es una prueba difícil para cualquier central jugar aquí, pero... Para él especialmente porque lleva tiempo de inactividad. Es cierto que era una decisión un poco que le ha pensado mucho, porque Todi Boy hizo un gran partido el día anterior. Teníamos una baja en el perfil diestro, pero teniendo en cuenta el rival, el estadio, la forma de jugar, yo creo que nos hace falta un poco de experiencia ahí, sobre todo la seguridad esa que tiene Samu para la defensa de los centros laterales, la seguridad también a la hora de sacar el juego, a pesar de tener un perfil diferente, y por eso he apostado por él.
Ernesto, buenas tardes. Manuel Oliveros, que hay una copia para Tiempo de Juego. ¿Qué te parece el comité de competición? Dijo a los clubes poneros de acuerdo si se aplaza el partido que día os gustaría. Y el viernes, ayer viernes, dijeron el 18 de diciembre los dos, uno a la 1:30 y el Real Madrid a las 3:00 p.m. Sin embargo, el comité de competición a continuación ha dicho, ok, se juega el 18 de diciembre a las 9:00 p.m, por ejemplo. Y sale Tebas y dice, no, prefiero que se juegue el 4 de diciembre. ¿Qué te parece esta historia?
Pues espero y confío que juguemos ese partido antes de que termine la primera vuelta, o por lo menos antes de que termine la temporada, no sé. Imagino que está de moda no ponerse de acuerdo en nada últimamente en las cuestiones políticas. Vamos a ver si en poner la fecha nos podemos poner de acuerdo. Yo creo que no sea tan difícil.
Muy buenas, Ernesto. Aitor Pérez de Mediaset Sport. Volviendo al partido, la actuación de los tres de arriba del tridente, ¿qué te ha parecido a nivel global? Quizá una de las mejores en conjunto.
Bueno, han hecho un gol cada uno, se han entendido bien. Yo creo que es una cuestión de tiempo que los jugadores, sobre todo los nuevos, cuando se incorporan, busquen su sitio y se logren entender con el resto. En el caso de Antoine, ya se ha visto que se buscaban, que se encontraban, y luego es una cuestión de tiempo que esos jugadores todavía se vayan entendiendo mejor, pero bueno, yo creo que es una buena noticia.
Sí, estamos. Gracias. Sí. Buenas tardes.
Doncs acaba la roda de premsa Ernesto Valverde, una roda de premsa molt curteta, amb només 4 preguntes.
Busquem una cosa més emocional. Següent. Em sap greu, però no passes a la final.
Del 21 de setembre al 17 de novembre, PortAventura World et porta el Halloween més autèntic. Entrades més hotel des de 65 euros per persona i nit. Un dia a Ferrari Land inclòs. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
Bé, doncs les cada cop més breus rodes de premsa d'Ernesto Valverde quan juga el Barça fora del Camp Nou, fet que a mi em deixa bastant perplex.
Però, clar, és perquè no li pregunten, perquè no hi ha periodistes preguntant-li, no?
I perquè no deixen fer més d'una pregunta als periodistes que estan interessats, per exemple. Jo crec que el Ricard o la nostra companya de RAC1,
Marta Ramon.
Marta Ramon podria fer segurament 2 i 3 preguntes, però en fi, aquesta norma d'una pregunta per mitjà, ho entenc quan hi ha una sobrepoblació de periodistes, en fi.
No, no és el cas d'aquesta sala de premsa.
Tot anirà molt ràpid, a més, perquè a 4:45 està previst que surti el vol charter i encara han d'anar a Vitòria a agafar-lo, que hi ha entre 45-50 minuts.
Estic d'acord, però el vol charter del Barça no marxarà.
No,
si el Barça
tens
no
tota
arriba.
La raó. I si hi ha algú que ha de fer passar l'antidòping, l'esperaran el que faci falta.
Jo volia preguntar-li al Jordi Borda i també a la Sònia, més enllà del partit, que ara sí que hi entrem, si no tenen la sensació d'aquest migdia haver viscut un parell d'hores d'oasi enmig de tota l'actualitat que vivim.
T'anava a dir...
Gràcies al partit del Barça i dels gols del trident.
L'únic moment lluminós d'una setmana molt fosca, d'una setmana molt difícil, i com a mínim en aquest parell d'hores o tres has pogut pensar en altres coses.
Sí, jo us ho deia al descans, que mai venia bé tant de gust com
com aquest cap de setmana, que torni el futbol de primera, i en aquest cas el Barça, ni que sigui per distreure't, això, un parell d'hores, després ja hi tornarem tot al que hem d'estar, però un parell d'hores, i a més d'un partit calmat, que aquesta temporada fora de casa, un partit tranquil del Barça, és molt difícil de trobar, per tant...
Calmat i per fins i tot gaudir, no? Perquè
sí.
Esteu d'acord que és el millor partit del Barça fora de casa, sens dubte, de la temporada?
Totalment, sí, i comptant els de casa, potser equivalent al del Betis, que el Barça va jugar força bé, però més sòlid, i els tres de davant ja no demanareu més a Neymar, perquè ara que s'han entès, ja per Nadal no cal tornar a buscar Neymar, perquè si aquests s'entenen, ja, potser els que demanaven al brasiler ara, quan arribi el tió i els torrons, ja no se'n recordaran tant.
Jo, sobre el fet que s'han entès, després vull fer un petit matís.
Posar
una miqueta d'aigua al vi. Però abans sobre el partit, avui Dembélé, per cert, s'hauria inflat amb espais com...
Sí, però és una hipòtesi. No,
bé, no sí,
real,
però... Puc dir, no? No.
Però es va fer
però sobre, no, no, sobre el partit el que volia dir és que hi ha hagut molts partits, vaja, gairebé tots, excepte el de Getafe aquesta temporada, que el Barça ha començat a més empanat els partits. I avui hem vist ja les primeres jugades que estaven molt fins, molt fins al mig del camp.
Aquella acció que no era fora de joc de Messi que li han xiulat, era una acció molt clara.
Però tothom al primer toc es notava que l'equip estava molt posat. Després et poden sortir bé o no les coses, però si tu comences un partit posat, ja, com a mínim, això ja ho tens guanyat, i normalment ja per qualitat ho acabaràs
guanyant. D'entrada no et fan gol, no? Que és el que ens passava en aquests primers partits de temporada, que en els primers instants sempre, derivats d'aquests moments de poca concentració, t'arribaven i et feien algun gol.
És que avui la evolució de l'equip és molt, molt evident, segur, som davant del millor partit fora de casa del Barça aquesta temporada, però a Getafe, a l'últim partit a domicili, el Barça ja va presentar una versió... força bona, recuperada. Carles, no sé si tens a mà les dades del partit de Getafe i les rematades que va fer el Getafe, les intervencions de Ter Stegen. Avui em sembla que Ter Stegen no ha fet cap aturada.
I
el Getafe, recordo una ocasió força clara amb Ángel, amb el 0-0 la primera meitat, però després tampoc no recordo més intervencions de Ter Stegen per ocasions.
Ara us la busco.
No, és veritat que el Barça avui ha estat bé en les dues àrees, i també és cert que segurament la manera com juga l'Eibar et va molt bé per un equip com el Barça, que saps que els pots agafar als espais.
Ha estat semblant a Getafe, no?
A Getafe, sí, la primera part, hi ha dues rematades, una d'Àngel i una de Mata, al 20 i al 27, entre els tres pals. La segona part no hi ha cap rematada entre els tres.
Sí, avui millor rematades... partit, no? Millor
sí,
partit,
avui més complet. Sí, però són dues rematades en els dos últims partits que el Barça ha jugat fora de casa. Mm. Només
sí,
dues,
eh? Jo crec que ha millorat molt defensivament, i també tinc la sensació... És veritat que el partit d'Inter i Sevilla a casa, defensivament, el partit se't va descontrolar sovint, però a fora aquests dos partits tenen certs paral·lelismes, tot i que avui, com diu la Sònia, jo crec que la versió és molt més completa, és més madura, hi ha molt més control, però l'equip ha interpretat bé espais profuns amb defenses molt avançades i amb pressions altes, i després seguretat defensiva. Les dues coses s'han fet fins i tot millor que Getafe, és a dir, que crec que és una versió millorada. Us volia comentar també que el tema de Sergi Roberto fa la sensació que serà poca cosa. Bé. És un tema, el lligament del genoll, però no ha de ser una lesió greu.
Deu ser lligament lateral intern, que és el de la cara interna dels...
Sí, no et puc donar...
Si és poc greu i no és preocupant, normalment coincideix amb que és aquest lligament.
És la impressió inicial del vestidor, que no és gaire mèdica, diríem, que no és gaire precisa des del punt de vista mèdic, però sí des del punt de vista de la sensació que ha generat al voltant i les primeres mirades. Per tant, aquí no tindrem un problema, perquè sempre que parlem de genoll, a vegades la cosa se'ns complica.
I és curiós, perquè Sergi Roberto no havia marxat amb les seleccions, que a vegades
sí, però això
pots agafar aquest tipus de lesió, dius, sí, és que va molt carregat.
Sembla fortuït, o sigui, sembla que ha estat fruit d'algun cop o algun mal gest. No,
sí, no hem detectat un moment, un punt d'inflexió.
Li han fet una falta, recordeu que li han fet una falta que no ha xiulat l'àrbitre?
Sí.
No.
A la primera part...
Que ha caigut de cara, en aquella jugada.
Jo només recordo aquella fricció, però a vegades aquestes tipus de molèsties apareixen per un mal gest o per un gir.
Bé, als pròximes hores sabrem quan els metges puguin fer proves mèdiques a Sergi Roberto l'abast real de la lesió, però vaja, per tranquil·litzar tothom, que no serà una lesió greu. Bé, en general, coincidim que el partit ha estat molt millor del Barça que els últims que havíem sentit, i el laboratori, Carles, volia repassar el tema de les centrades de l'Eibar i l'èxit de la defensiu, que era el descans, i també el de les segones jugades, que no estava tan ben controlat, i no sé si el Barça ho ha millorat a la segona part.
Doncs hem millorat les dues coses. El total del partit són 23 vegades que l'Eibar ha intentat fer una centrada, només s'ha rematat en una, la de Sergio León, al minut 12. I a la primera part hi ha 16 centrades i només 7 a la segona.
O sigui que, en el fons, les estadístiques estan per trencar-se, però per també acomplir-se, perquè el Bernat Coll ha dit que tenia una mitjana de 22 centrades, n'ha fet 23.
Sí, sí.
O sigui, gairebé...
Això és una demostració que la informació que donem, a part de ser, evidentment, rigorosa i acurada, és de molt servei
avui reforça.
I molt ben apuntada.
Avui reforça. El millor, però, com diu el Carles, que de les 23 només n'hi hagi una de rematada, perquè Bernat ens havies dit que l'Eibar tenia un índex de rematades més alt que el d'avui.
Sí, habitualment arribava al 30% de passades bones en centrades. Avui ja ho veieu que ha baixat aquest percentatge.
I les segones jugades, Carles?
Doncs les segones jugades, recordeu que la primera part havien estat 5, només una guanyada pel Barça, per tant 4 l'Eibar. A la segona part s'ha capgirat les mateixes 5, però 4 guanyades pel Barça i només una per l'Eibar.
Aquí influeix que segurament l'Eibar s'ha desinflat una mica amb el segon gol, però també que el Barça ha controlat més el partit a la segona part, que en canvi a la primera hi ha hagut alguns moments que ha patit. Ara passarem a parlar una miqueta de manera esglaonada d'algunes coses concretes i d'una cosa borda que ja t'avanço que m'interessa, que és tot el soroll del Barça-Madrid.
Sí, a mi també m'interessa.
Ja ho sé, d'aquí un moment.
Units pel treball en equip.
Vinga, passa-la, passa-la.
Units per la dedicació.
Molt bé, continua. Vinga, va, un mes.
Assistència sanitària, partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. Units per l'excel·lència.
Abans d'anar amb el Barça-Madrid i d'algunes qüestions sectorials del partit, Marc Domènech, el repte qui l'ha guanyat?
El repte...
L'ha guanyat un Titi.
L'ha guanyat un Titi, el repte.
Doncs la gent havia votat més a l'Anglès.
Havia votat més... recordeu la pregunta?
Quin dels dos centrals intervindrà més en defensa entre refusos i recuperacions?
Sí.
Un 79% havia votat l'Anglès, un 21% només.
Un Titi, entre les dues, ha fet 23 intervencions i l'Anglès sí, només 11.
Home, doncs l'ha duplicat, eh? Si el partit d'un Titi que agafa més dimensió veient-ho amb números al paper.
Com mira, la imatge que tens és que l'Anglès ha intervingut molt més perquè toca molt més la pilota quan es tracta de sortir, de sortir jugant, però el que preguntàvem eren accions defensives.
Avui un Titi és el jugador que més pilotes ha recuperat, n'ha recuperat 14, i més pilotes s'ha refusat en defensa, n'ha refusat 9.
Déu-n'hi-do. El repte que avui el guanya un Titi, tot i que el favorit...
L'Anglès ha posat la pilota de gol a Griezmann en el 0-1.
Jo crec que l'Anglès ha fet
un Titi per sobre, però l'Anglès pot saber.
Jo crec que tots dos han estat molt bé, que era un partit molt exigent, és molt difícil jugar pels centrals aquí a Eibar. Ja heu sentit que Valverde ha dubtat amb Todibo, que ha dit ens vindria bé una mica d'experiència, com sabent que era un dia complicat i que potser Todibo encara no el veu prou madur. Bé, fem una pausa en el tema del partit i ens anem amb el tema del Barça-Madrid. Borda, què ens has de dir?
Doncs mira que Javier Tebas, que és l'omnipotent president de la Lliga de Futbol Professional, cada vegada que té l'oportunitat de posar la poteta en qüestions que tinguin dimensió política no se n'està. La cosa està prou delicada com perquè a més arribi Javier Tebas a botinejar per això, i a més ho aprofiti en la seva guerra particular. Ja sabeu que està enfrontat amb Rubiales, que és el president de la Federació Espanyola de Futbol. I de fet, quan t'hi acostes, veus els grans titulars, no? Primer, Tebas, la Lliga de Futbol Professional proposa canviar l'escenari, no? Que després li tumba la Federació Espanyola de Futbol. Clar, això és tan cutre, i em perdonareu l'expressió i el barbarisme, arriba un suposat informe del suposat Departament de Seguretat de la Liga de Futbol Professional a Barça i Madrid, que dius, home, deuen haver contractat una empresa de seguretat. No, són retalls de confidencials de Madrid, de la majoria d'ideologia ultra, sí, que parlen de suposats complots.
És el que consumeix Tebas, segurament.
Bueno, clar, però llavors són les dèries d'aquest senyor. Aquest senyor veu un conflicte polític, li surt la cosa i aleshores, ho emmerda tot una mica.
S'ha de dir que és la Federació Espanyola, a través del seu secretari general, qui decideix ajornar el clàssic tenint en compte les circumstàncies que es viuen a Catalunya.
Sí, o sigui, sí, sí.
El que proposa Tebas és un intercanvi de, en l'ordre de l'escenari. Mm.
Ell, jo crec que Tebas es intueix que aquí hi haurà ara, i aleshores diu, abans de que m'arribi la jugada, agafo jo la iniciativa. Sí, putinejo per aquí al mig, a veure si li puc posar el dit a l'ull a Rubiales. Per tant, la seva guerra en dimensió política, la guerra amb la seva batalla amb Rubiales.
S'hi ha sumat el govern espanyol, eh?
I el govern espanyol hi ha interessat.
Jo crec que això és bastant clau.
Ah, exacte.
Perquè, sí,
perquè una pregunta, però l'argument que s'ha utilitzat oficialment és el de la seguretat, però hi ha hagut algun estudi...
El conseller Buch ha dit que va dir que no, que es podia garantir la seguretat, i diria...
I Marlaska també ho ha dit.
I Marlaska diria que...
Hi ha alguns articles que diuen que si hi ha situacions excepcionals per causes de força major, i això és molt interpretable per part del comitè de competició.
Mira, és tan interpretable com que el dia 1 d'octubre van interpretar a l'inrevés.
Sí, i el dia i el Barça-Valladolid en principi es juga, no?
Clar.
Jo ho reforço perquè si el conseller Buch i el ministre Marlaska, que haurien de ser les persones que més responsabilitat tenen en aquesta signatura, coincideixen que no hi havia un problema de seguretat, com és que el comitè de competició pren aquesta decisió en funció de la seguretat? Perquè ningú no ha dit que no sigui pas per una altra cosa,
ningú
encara
no ho
que
ha dit
es pugui intuir.
Públicament.
Perquè és un interès...
Jo però que o sigui, això està publicat i vam parlar aquest dijous, crec que era el Tot Costa, que parlàvem amb l'Orfeo Suárez, sí, del Mundo del Siglo XXI, que ells havien publicat que hi havia hagut pressions del govern perquè aquest partit no jugués.
Que és un interès polític evident, que a les autoritats no els interessa la imatge del que pugui passar, encara que sigui efectes propagandístics.
I plantem la seguretat com a argument, i ni tan sols ens preocupem que els grans responsables de la seguretat tinguin respostes una miqueta més menys clares, no? Perquè, clar, a mi el que em sobta és que els responsables de la seguretat parlin tan clarament que no hi ha un problema de seguretat i continuïn mantenint l'argument de la seguretat per ajornar el partit.
Per això crec, Ricard, que te basolia tot, perquè jo diria que si vols plantejar això en la línia del que dius, escolti'm, algú del govern espanyol seu, algú del Barça, algú de l'Espanyol, del Madrid, de la Federació de la Lliga de Futbol Professional, els diu, escolteu, això és tan important que hem d'anar tots junts, d'acord?
Vinga,
d'acord.
I ho fas de manera discreta i acabes...
Però sí, què passa,
perdoneu,
Tebas?
Perdoneu, Un petit break que surt protagonista i jo crec que serà l'únic, l'Englet.
Vienen y con los delanteros que se van a la espalda de los centrales y laterales.
Qui us havia de dir com esteu avui pensant com esteu a Granada? No entiendes, ¿eh? No pasa nada. ¿Cómo habéis mejorado desde la derrota de Granada hasta hoy? ¿Es el mejor partido que habéis hecho fuera de casa?
Bueno, yo creo que sí, por el resultado, pero también por el contenido que hemos tenido durante este partido. Yo creo que, bueno, el Eibar no ha tenido muchas ocasiones y nosotros hemos tenido muchas.
Clem, se ha hablado mucho de la fecha del Clásico estos días, al final se ha aplazado, todavía no es seguro qué día se va a jugar. Hemos escuchado lo que piensa el entrenador Valverde, pero no sabemos qué piensa el vestuario. ¿Vosotros qué pensáis de que este partido no se juegue el día que se tenía que jugar y en el Camp Nou?
Yo hablo por mi cuenta, no por la cuenta de otra persona. Para mí hay que hacer las cosas bien y con los problemas que hay ahora en Barcelona, mejor desplazar el partido para otra fecha, nada más.
¿Y el 18 de diciembre te parece una buena fecha, Clem?
Yo quiero jugar el Clásico en cualquier fecha, pero a mí me da igual la fecha.
¿Pero os perjudica por eso que llegáis ahora en buen momento, ellos tienen a lo mejor más bajas, lo único que Usman sí que podrá jugar si se juega más tarde, pero tú crees que os puede perjudicar a vosotros que no se juegue el sábado próximo?
No, hay que buscar excusa. Yo creo que tenemos que jugar este partido sí o sí, en todo caso, y que lo jugamos este fin de semana o en dos meses no cambia nada.
Porque tienes la sensación que es peligroso jugarlo ese día, por eso dices que sería mejor jugarlo otro.
Es la decisión de la gente, de las personas que eligen en la liga, en la federación. Entonces nosotros no mandamos nada. Tenemos que seguir las cosas que eligen y lo hacemos.
Ahora sois líderes ya. ¿Esperáis que fallen Atlético de Madrid o Real Madrid y dormir líderes también?
Sí, me gustaría. Siempre es mejor dormir líder que segundo o tercero.
Me gustaría saber, Clement, cómo estás viviendo la situación que está pasando en Barcelona, en Cataluña, después de la sentencia anunciada.
De verdad no entiendo todo de este tema porque no vivo dentro de Cataluña desde mucho tiempo, pero La libertad de expresión es una cosa muy buena, pero la violencia no me gusta. Entonces hay cosas buenas y otras cosas malas. Yo no puedo mojarme porque no conozco todo el tema de esta situación.
Gràcies, doncs, Clement Lenglet, que ha sigut contundent, ha dit que no parla per ningú, que parla per ell i que a ell li semblava perfecte i necessari, fins i tot, canviar el partit de data.
Jo sóc del RAC i quan se'm punxa la bici també els truco, perquè tinc assistència en bici, sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC i quan em poso malalt estant de viatge també els truco, perquè m'envien un metge a qualsevol lloc del món. I tu? Festa del RAC.
RAC, hi som per ajudar.
Luis Suárez segueix fent història al Barça.
L'uruguaià ha igualat avui els 184 gols de Samitier com a blaugrana i s'ha convertit en el quart màxim golejador de la història del Barça en totes les competicions. Si mirem les classificacions de la Lliga i la Champions, Suárez és el tercer màxim golejador en cadascun d'aquests apartats.
Duel d'històrics a les banquetes.
Avui a Ipurua s'han enfrontat els dos entrenadors en actiu amb més partits a primera divisió. Valverde en suma 433 i és el desè en la classificació històrica. Mendy Líbar n'ha dirigit 369 i és el 21è entrenador amb més partits a primera.
El Barça segueix dominant Ipurua.
Els blaugrana han guanyat 5 dels 6 partits de Lliga que han jugat a Eibar i només la temporada passada, quan no hi havia res en joc, el Barça va rebre gols.
I a la Bundesliga acaba de començar l'Augsburg Bayern de Múnich. El segon 47 s'ha avançat l'Augsburg. Augsburg 1, Bayern de Múnich 0.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar a les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 28.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Hem sentit l'Anglès donar la seva opinió i desmarcar-la de més transcendència que la seva opinió. Jo crec que en això també ha estat hàbil comunicativament perquè no ha volgut deixar clar que era una opinió individual i està molt bé que cadascú en tingui la seva. Una pregunta, el partit quan es jugarà?
Els dos clubs estan d'acord en el dia 18, però Tebas ara vol el dia 4.
Però el que passa és que la decisió és del comitè de competició, que depèn...
O sigui, s'entén
de la Federació Espanyola.
Que si estan tots dos d'acord com se'ls hi va instar, sí. Tebas no podrà fer gaire cosa, no, Xavi?
No té potestat per fer-ho. Pot donar la seva opinió i el comitè la pot tenir en compte o no, però la potestat és del comitè de competició, que ja va dir ahir, quan va fer el comunicat oficial, que instava els clubs a posar-se d'acord entre una data, i això ja ha passat.
A la Lliga el que li interessaria és que el clàssic, òbviament, fos en cap de setmana, i de fet el volia en horari xinès a la una del migdia, i al final... Les preocupacions de Teva li han acabat sortint molt malament perquè és entre setmana,
clar,
probablement al vespre, i per això ara està intentant que...
Però li pot més però, la política.
Sí, però és a dir, entenc perquè Tebas volia que el partit es jugués en cap de setmana, pel tema de l'horari xinès, etc, etc. Però ara que això no serà així, per què vol el 4, que és un dimecres, en lloc del 18, que també és un dimecres? Quin és l'argument de Tebas?
Jo crec que ell volia el 7, canviar els partits...
Els partits del cap de setmana del 7 cap al 4.
Però ara heu dit que volia el 4, no?
Sí, he estat jo...
No, la seva proposta és el dissabte 7 de desembre que jugui el Barça-Madrid al Camp Nou i aquella jornada del 7 i 8 de desembre el Madrid-Espanyol, per exemple, que és un dels dos partits d'aquella jornada, que s'avancés 3 dies i el partit del Barça, que no recordo contra qui és, Barça-Mallorca, també dimecres 4. També hi havia l'opció de posar el dimecres 4 com a data pel clàssic, perquè té les mateixes condicions, sembla,
que dimecres
18. El que passa que el Barça juga al camp de l'Atlètic de Madrid diumenge 1 de desembre, segurament, falta saber si és 30 de novembre o 1 de desembre, i al Barça no li interessava per motius esportius en cada dos partits de tanta exigència.
A més, també, el 18 de desembre hi ha la primera ronda de la Copa, i per això també hi havia un dels temps.
Va ser l'argument de Tebas, que deia que si la Copa encara no havia aconseguit vendre els drets televisius d'aquella jornada, que com podien posar el clàssic a la mateixa, que era... com fer-se la competició dels mateixos.
Els drets televisius de la Copa
no
són per la federació.
Sí, 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 sí.
Tebas,
Per això es fot al mig del fangar i vaig xapotejant i vinga, xop-xop.
Jo crec que una mica, com deia la Sònia, potser ara diu, vaja, vaig iniciar aquí un tema sí, que se m'està girant en contra. Sí, sí. Perquè, clar, ara pensa que la federació potser no li va bé, com si la federació estigués gaire preocupada del que pensa Tebas sobre ells mateixos.
Diguem, al contrari, no? Diguem-ne que la
la federació li surt rodó, encara que sacrifiqui la primera ronda de la Copa.
Això de la Copa s'ha de definir que ni el Barça ni el Madrid juguen aquella ronda, perquè com hi ha la Supercopa, els quatre equips de la Supercopa, Barça, Madrid, Atlètic de Madrid i València queden aquí.
I ara mateix, la relació de la federació amb, diguem-ne, el govern o la Moncloa, o la relació de la Lliga de Futbol Professional, és molt millor la de Rubiales que la de Tebas.
Això se sabrà demà, dilluns, vull dir, o no?
Dilluns, va marcar data límit, hora límit dilluns a les 10 del matí, però potser ho abans, en tenint en compte que...
Clar, que Barça i Madrid estan d'acord. Per tant, si el comitè va demanar que Barça i Madrid s'hi posessin d'acord i Barça i Madrid ja estan d'acord en el 18, doncs el senyor Tebas en principi hauria de quedar-se amb un pam de nas i haurà de trucar a tots els compromisos establerts, sobretot asiàtics, de dir-los que si de cas ja ho miraran pel partit de tornada, que aquest ja se'ls escapa, no? Per horari asiàtic, perquè si el partit és al vespre... Bé, doncs Tebas que va començar la història i que no, diríem que no li ha sortit gaire bé. Bé, doncs estarem pendents de si finalment es juga el dia 18, aquest dimecres, aquest Barça-Madrid, que seria el de la primera volta. A partir del cap de setmana que ve, doncs, hi haurà festa a la Lliga, diríem que hi haurà descans. Entre setmana, en canvi, el Barça jugarà a Praga, un partit de Champions. Bé, doncs, entrem amb el tema del millor jugador.
Vinga, doncs comencem. El Jordi Costa ja ha votat a De Jong. Anem a pel Bernat Soler.
La Junta Electoral retrauria la conversa Jordi Costa, sí. Ricard Orgamà, sí, perquè l'han condicionat el vot.
Sí, tens tota la raó, tens tota la raó, que se'ns ha escapat.
La tens molt present, metge, Junta Electoral.
Sí, doncs vols jo... que en fem una pel millor jugador, Borda?
Em constitueixo en Junta Electoral, va, vinga.
Perquè sempre hi ha comentaris que s'escapen.
Jo, en exercici del meu dret a la rebel·lió i a la rebel·lió...
I es valora.
Com diu allò? Responsable. I perquè, com que guanyarà un altre... Voto per Griezmann.
Molt bé.
Griezmann.
Ho agraeixo, Bernat. Jo ja ho he dit, De Jong.
De Jong. Marta i Sònia.
De Jong.
De Jong. Xavi Campos.
De Jong.
Vicepresident Borda.
Griezmann, també pel mateix argument.
Sònia Gelmà.
Jo per l'autodenominat De Jong.
Albert Mora.
Autoproclamat.
Frenkie De Jong.
Al laboratori amb el Carles i el Marc.
Griezmann per obrir la llauna, per donar dues assistències i per recuperar més pilotes que no pas les que ha perdut sent un davanter.
Aquí la Junta intervé perquè la Junta recorda que no es pot argumentar.
Da, però és que veig que us ho passeu per allà tots.
M'agrada molt això de la Junta Borda, o sigui, que controli una mica.
Però jo m'hi vull afegir.
Al pròxim partit.
M'agrada molt renyar.
I els últims, al centre dades, al Ratco i Xavier Robó.
Avui també variem, Busquets.
Doncs mira, Busquets diferent, guanye De Jong.
Això sí que me deixaria un argumentat.
Una amonestació de la Junta.
Sí, i tant. Busquets, per què no?
Sí.
Home, el nivell que estava portant fins ara era més discutible o en comparació amb les temporades, avui...
Avui han estat bé tots.
Ha crescut, o almenys he tingut aquesta sensació, des del centre de dades.
Molt bé, Bernat.
No coartis, Xavi.
Sí, sí, m'ha mirat malament i m'he sentit aquí com molt
cohibit.
Messi no ha guanyat cap MVP
de guió. No, avui ho pensava.
Mira, què ha dit l'audiència?
L'audiència també ha votat per De Jong, majoria absoluta, i també, com els membres de la TDT, 6 vots per De Jong, 3 per Griezmann i 1 per Busquets.
Ens hi hem posat d'acord, doncs, avui amb l'audiència, eh? Això vol dir que hi ha hagut un partit extraordinari de De Jong, que ara, d'aquí un moment, el comentem.
Busquem una cosa més emocional. Següent. Em sap greu, però no passes a la final.
Del 21 de setembre al 17 de novembre, PortAventura World et porta el Halloween més autèntic. Entrades més hotel des de 65 euros per persona i nit. Un dia Ferrari Land inclòs. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Doncs De Jong, que ens ha agradat molt, a mi molt. Sònia, Borda, vosaltres no us he sentit.
Sí, sí. I m'hi va semblat que feia jugar. Jo he votat Griezmann en solidaritat amb el Bernat, però sí. He estat dubtant fins a l'últim moment. De Jong, avui tinc la sensació que ha agafat autoritat, no? que va creixent no només en joc, sinó també en confiança, en lectura de partit i en adaptació.
Sí, exacte. A mi, sobretot, a més, cada cop m'agrada més el mig del camp que formen amb Busquets i amb Artur, i crec que han estat
bé tots tres, sí, sí. I tenim la sensació, la convicció, que Valverde ja s'ha decantat clarament com aquest és el migcamp titular, eh?
Sí, sí, i a mi, jo crec que tots hi estem d'acord que aquest és el que...
Amb el que em vau renyar quan proposava vendre Rakitic. I ara?
Sí, eh?
Cinquèvich campista, hem quedat que...
Em vaig sentir de tot. Em vaig sentir de tot.
Busquets, Artur, De Jong, són 1, 2, 3, 3, és igual l'ordre. Quart, Arturo Vidal, actualment. Cinquè, Rakitic. I sisè...
Roberto, quan jugui de mig campista.
I a l'anyà el setè.
I a l'anyà el setè.
Perquè l'anyà...
I Riqui Puig no compta, no? El vuitè,
7 més 1. Riqui Puig és el 7 més 1. Era evident que aquí hi havia... un excedent, i Borda, també et dic que la venda de Rakitic està oberta pel mercat d'hivern, no? És que continuen sobrant migcampistes. No,
sí, sí, està oberta, obertíssima. Jo, el que passa és que era un cop fitxes De Jong en el seu moment, ja, jo crec que era claríssim que havia de sobrar. Però
aquí, ningú no l'havia vist la meva com company... descartat a Rakitic fins ara al Barça, i ara el seu valor esportiu i econòmic ha baixat.
Ha baixat, ha baixat.
És que potser no es comptava que Artur tornaria a cobrar tanta força. Potser es puntava que Artur seria un secundari,
però tot, sí, però tot
i que Rakitic podria
continuar jugant. Rakitic va fer unes declaracions fa poc en què va dir que li havien deixat més o menys clar, no, a l'estiu, que no comptaven amb ell, o això ho he somiat?
No, però segur, en torn anava dient Rakitic jugarà i jugarà mucho esta temporada.
No, però
ho va
sí,
dir Quim Fernando Pol un dia.
Dies, en els últims dies de mercat ja està explicat que ell ja tenia acord amb un clar, parell de clubs per marxar. Juguet, ell era el primer que un cop ho va veure clar.
Però la sensació és que es va donar tard, Sònia?
Ell es va donar tard, o el club estava molt pendent d'altres situacions i no es, potser no es va treballar prou aquesta...
Bé, la Juve va plantejar intercanvi d'Emre Can,
sí, un central que no recordo... Sí, però això era l'última setmana de mercat.
Sí, un dilluns que van venir aquí a dinar, sí, sí. Va dinar aquí el secretari general de la Juve i diners, i el Barça va dir que no, que volia haver Nardeschi, això ho va explicar el Salmurrien fa una setmana, al tot costa.
Sí, sí que és cert que Rakitic acaba la temporada molt convençut que continuarà la següent, amb aquelles declaracions de ja on pot venir però no ocupar el meu lloc, i probablement és veritat que tant ell com el club van accelerar la sortida massa tard, que això hauríem d'haver treballat des del principi de l'estiu.
Posats a parlar de coses positives de Dion, que en té moltes, què és el que més us ha agradat d'ell?
Jo crec que el que més crida l'atenció és la seva exuberància física, no? És a dir, que és molt present al mig del camp, perquè jo ara quan el Bernat destacava també el bon partit de Busquets, jo estic d'acord.
Gràcies.
Però estic d'acord en que ha jugat molt bé ell i que ha jugat molt bé Artur, però és veritat que Dion crida molt més l'atenció que els altres dos futbolistes pel seu desplegament físic, sobretot, no?
Xavi?
A mi m'ha semblat que avui i ja en els últims dies comença a ser important en el partit, incideix en el joc de l'equip i assumeix responsabilitat. Això li havíem vist poc en els primers partits, segurament perquè en una fase d'adaptació, o sigui que té moltíssim potencial perquè és molt dinàmic, toca i marxa, dona moltes línies de passada, està sumant arribada a posicions pròximes a l'àrea, que és el que li ha demanat Valverde, està barrejant bé amb Messi i amb els davanters, avui ha fet bones condicions, bones arribades a l'àrea, passades en profunditat bones, recordo una molt molt bona per Semedo, i en el segon gol també intervé, canviant de ritme la jugada, accelerant i guanyant metres. A mi em sembla que és un migcampista que encara té camí per progressar, però que està en un moment increïble.
Què t'agrada, Bernat, d'ell?
A mi dues coses. D'una banda, que tenyeix el joc del Barça de l'estil que m'agrada, i que és el que passa per tenir la pilota i per fer-ho amb criteri. I l'altra, una cosa que per mi és molt important pels migcampistes, que és que amb aquests davanters que tenim al Barça, que juguen aquí dalt i és difícil veure'ls vejar, enllaça molt bé. I és un
migcampista... Sí, és veritat, que avui els ha acompanyat molt.
És un migcampista que té una vocació ofensiva, o avui l'ha demostrat com a mínim, molt, molt interessant.
És que jo crec que la diferència d'alçades dels interiors és bàsic en aquest equip. Perquè, clar, si no Messi i Suárez se't despengen tant... que no hi ha un enllaç o no tenen un company. Això és la idea, que De Jong s'estiri més i que Artur pugui mantenir més la posició pròxima a Busquets i que estiguin alçades diferents. Jo crec que això al Barça són vitamines a la vena. Tens dades, Carles, de De Jong, així generals, del partit d'avui?
Sí, la més significativa possiblement és que ha intentat 7 passades de mèrit, 5 de bones, 2 de dolentes.
Home, això és un gran registre.
8 pilotes recuperades, 3 pilotes perdudes, tot això en 79 minuts.
Molt bé. Crec que 5 de 7 passades amb intenció ofensiva, de dificultat, siguin bones, marca una mica el partit que ha fet De Jong. I l'altra gran notícia del dia, tot i que vull deixar aquí un paràgraf per la tornada de Jordi Alba, que jo crec que també fa que encaixin moltes peces, perquè es genera un automatisme amb Messi que li dona llibertat a Griezmann per no haver de preocupar-se de l'amplitud i de la profunditat de la banda, perquè te la dona Jordi Alba, i que jo crec que, tot i que ha tornat i no ha estat, diríem que, actor principal, ajuda molt a que l'equip se senti còmode, és el trio.
Sí, però deixa'm ja que introdueixes aquest petit matís. Jo crec que Jordi Alba un any més no té competència. Un any més és el titular indiscutible i per tant, però aquells que volien...
Però Junior ja se sabia que venia el suplent d'Alba, no?
Sí.
La idea que tenen és aquesta temporada i la que ve que Junior vagi madurant. O sigui, a Alba no li veuen un futur...
Final proper, no?
Però ha fitxat Alba, ha sigut competència.
En algun més d'un... moment s'ha parlat de la necessitat de punxar, no? D'incentivar, de pessigar Jordi Alba perquè espavili i no s'acomodi.
Potser li va bé. Sí, el que tu creus que ell no té sensació de pessic.
Potser se'l va pessigar quan va arribar Dinya i de seguida... És a dir, que quan se'l pessiga triga molt poc a reaccionar i de seguida es posa les piles. Però el veig... veig tanta diferència entre Alba i qualsevol altre dels que juguen allà. Va, anem
jo crec que hi ha una distància, però vaja...
Jo crec... La Sònia vol parlar.
Jo crec que
no li ha agradat.
No li ha agradat? Per què?
Perquè faltava... Perquè avui ha anat bé el trident i clar, això, si va bé el trident vol dir que no juga un altre.
No em tergiversis. No.
Per cert, però tenim Dembélé pel clàssic, no? Amb aquesta línia.
Sí, exacte. La bona notícia del clàssic és indubtablement que Dembélé podrà seure a la banqueta, em sembla.
Va, Sònia,
del trident, que ja sé que és un procés i que no podem passar de 0 a 100, però aquesta química de la que heu parlat, jo, de moment, la veig en una única direcció. És a dir, que tinc la sensació que Griezmann sí que busca molt Messi Suárez i no em sembla que Messi Suárez el busquin gaire amb ell. És el que a mi m'ha fet la sensació. Uh-huh. De fet, la participació dels gols, si veieu, és ell el generós, per dir-ho així. Perquè el segon, Suárez no li vol passar. Suárez fa un control que li queda un pèl llarg i arriba Griezmann.
Aquest detall no m'hi havia fixat.
Jo crec que Suárez...
És un control llarg que Griezmann converteix en una passada a Messi.
Sí, que Griezmann està molt bé.
Sí.
I després, en el tercer gol... és Griezmann que busca en profunditat Messi.
Però és el que li toca. O sigui, qui arriba és que ha de ser generós.
Escolta, no dic que els altres... El que vull dir és que els altres, la complicitat de Messi Suárez continua sent molt evident, però es busquen constantment.
Sí, però la diferència d'avui...
I Griezmann és aquell que va dient ei, que també estic aquí, us la passo per veure si me la torneu.
Avui, Sònia, és que ha dit ei, que sóc aquí, i els altres han dit home, doncs mira, ens ha millorat l'escenari, perquè abans potser podia dir, tot i que no va tenir gaire temps de fer-ho, amb timidesa sóc aquí, i al no produir quin efecte fas en aquells que vols conquerir, entre cometes, no?
Clar.
I avui s'hi ha aproximat.
Sé que forma part d'un procés i que segurament el pròxim partit ja serà un passet més i alguna d'aquestes anirà per ell i serà ell el beneficiat, diríem, de l'assistència. Però cada moment, el que hem vist avui, us compro com a naixement del trident, però em sembla que són dos que es continuen entenent... que es continuen entenent molt bé i... si t'hi sumes al carro, t'hi pugem, però...
M'agradaria veure el primer gol repetit, perquè em fa la sensació que, no sé si ho heu dit, perquè en aquell moment no us està escoltant, que Griezmann fa com una mena de paradinha per veure si venia Messi o
Luis Suárez.
I en aquell moment pren la decisió ràpidament de ser ell qui xuta, però això ho té molt interioritzat.
A mi m'ha cridat l'atenció una imatge, el descans, és una parida, o sigui, és una tonteria molt gran, però m'ha fet pensar que és que mentre sortien tots els jugadors, Griezmann ha estat un dels primers i s'ha trobat amb Pepe Costa. I han començat a fer broma, a riure, però amb molta confiança. I Pepe Costa és una persona de la màxima confiança de Leo Messi.
Tot això reforça, Xavi.
I si Griezmann es porta bé amb Pepe Costa...
És que Griezmann és molt llest.
Sí, jo crec que això és l'única cosa que no podem discutir, que és llest. I també que és intel·ligent futbolísticament i que té talent. I que si aconsegueix aquest vincle i convertir una parella més un nou de la classe en un trio, tot li serà més fàcil, perquè encara que jugarà en un escenari tàctic que jo crec que es complicarà en partits tancats, el d'avui és un partit ideal perquè ell trobi aquest punt de vincle, des de l'autoestima, des de la complicitat, des de la confiança, tot és més senzill. Mires al costat i veus que Messi... Què li ha passat a Ansu Fati? Ha aparegut i ja ha tingut la sensació que la fillaven. I això t'obre el món. I jo crec que Griezmann el que ha generat avui és aquest punt de proximitat i que, com deia abans el Costa, que avui potser tornant a l'avió, doncs el mate ja se'l prendran una miqueta,
sí, sí.
Ja li acceptaran, eh? I ja se sabran tots tres.
Jo us haig de dir que segurament en camida, digues.
Just abans de que comencés el partit m'he fixat especialment a l'escalfament. Han estat fent molts xuts de porteria tots tres. Amb Messi no han parlat excessivament, però amb Suárez els hi he vist moltíssima complicitat. Ja sabem aquesta debilitat que té per l'Uruguai i els uruguaixos a Griezmann, i els he vist picant-se el cul, rient, abraçant-se, i ja ho he pensat abans del partit. Dic, això serà una porta fàcil de relació si el germà de Messi, com deia el Bernat Suárez, ja és amic de Griezmann.
Bé, doncs, el que sí que queda és la foto del primer dia, eh? Jo crec que avui és el primer dia. Un gol cadascú, dos gols en què s'han relacionat tots tres...
Falta la foto aquella dels tres abraçats.
Això és molta confiança, ja, Xavi. Això és la relació, diríem, que ha d'agafar consistència.
Aquella fotografia arriba un any i mig després de l'arribada de Neymar al Barça.
Sí, però només mig any després de la de Suárez.
Sí, sí, sí.
Doncs jo crec que ha estat una de les notes positives del partit. Hem parlat de De Jong, hem parlat dels tres de dalt, en un partit jo crec que exemplar del Barça. Crec que els dos centrals, ja ho hem dit, han estat fantàstics, i que el Barça avui suma la cinquena victòria consecutiva, que això jo crec que reforça molt les aspiracions de l'equip en allò de creix.
Però resultat acompanyat de joc, eh?
Sí,
jo crec,
sí,
que
el
creixement que, per exemple, jo li demanava al principi del partit d'avui, més enllà de sumar 3 punts, que això evidentment sí, és important, però jo crec que avui en dia, tal com està la Lliga i amb les diferències de punts, tampoc despenges per punxar, no? Però, ostres, és que la crescuda a nivell de tot això que estem comentant, d'aquests rendiments més individuals i del joc general de l'equip en un camp aparentment complicat per l'horari, etcètera, etcètera, i pel tipus de rival, home, és el que a mi m'ha fet acabar el partit dient allò de, és que ara mateix, si penso en el futur, veient com això està començant a carburar, jo pessimista no puc ser-ho.
El futur és il·lusionant pel que hem vist avui, i hem de dir-ho de la mateixa manera que quan veiem una altra cosa ens entra l'ai-ai-ai. És a dir, veure l'equip avui segons quin nivell, segons quines societats millorades, reforça les possibilitats de la Marta. De la Marta, no, del Barça. A la Marta el que li vull preguntar és si els jugadors ja van camí de l'aeroport i recordar-me això de les hores, que m'has dit que, vaja,
sí,
superant,
sí,
a casa, no?
Exacte, d'aquí menys d'una hora surt el vol xàrter, ja, i surt des de Vitòria. Per tant, a 4:45 surt, a les 6 i poc, tocades, ja seran a Barcelona.
Aviam si hem de recuperar les concentracions prèvies, eh?
Mira, jo ho he pensat, això. El que passa és que crec que fer-ho a cada partit acaba sent pesat. Però jo crec que el partit d'avui té una part d'explicació en aquest treball previ que s'ha fet. Venim de 15 dies sense competició i han estat dos dies, 48 hores, concentrats exclusivament en jugar aquest partit.
Però potser per... Clar, és que van molt cansats de viatges, com per intentar rescatar més temps plegats, però és evident que els equips professionals actuals el calendari els exigeix i no tenen moments de convivència.
Doncs per anar a Praga tornen a entrenar-se al matí aquí, se'n van a les 3 de la tarda, crec que viatgen cap a Praga.
Sí, sí, arribaran tardíssim, eh? De fet, el tot costa això... els cauran directe a les rodes de premsa, ja us avanço.
I qui rescata el Bayern és Lewandowski, que ha empatat el partit a Augsburg 1, Bayern de Múnich 1.
Això sonia dimarts, no? Dimarts s'entrenen, sí, sí, a Barcelona i després viatgen a Praga, a diferència del que es feia tradicionalment.
Sí, sempre viatjaven al matí. Viatjaven al matí, arribaven a l'hotel, dinaven, anaven cap a l'estadi, feien les rodes de premsa i entrenaven en el mateix estadi, per tant trepitjaven la gespa on es disputaria el partit l'endemà. Ja no ho van fer a Milà.
A Dortmund.
A Dortmund. I no ho faran tampoc a Praga.
I el Borda té la teoria malèvola, que és una petició dels jugadors.
Els jugadors, ho va dir, sí.
Doncs mira, els jugadors...
Però els jugadors no manen.
No manen. No ho ha entès el Borda, això.
I què va dir, que no?
No ho ha entès.
Que no era veritat.
Escolta'm, Sònia, què ha dit Mendilibar?
Doncs ha lloat a Valverde i també al Barça, ha dit que el Barça és un gran equip, un gran entrenador, que no dubtem d'ell, que és el millor que podria tenir el Barça, que com van començar la Lliga no era normal, que avui han jugat molt còmodes, han fet un molt bon partit, han sortit molt endollats, l'Eibar no ha tingut cap opció, diu, des del primer minut se'ls ha vist molt bé amb la sortida de pilota.
Xavi, són amics, no has dit?
Molt, de l'època de Sestau. Ahir, a la roda de premsa de Mendilibar...
Això potser li trobo una mica de pes al
Bé, ahir li van preguntar per Valverde, va dir exactament el mateix i va afegir, és que és molt listo i, perdoneu-me, el cabrón.
Ah, sí? Sí, sí, això. Sí. A veure, hi ha bona relació entre Mendy i Valverde, però la veritat és que la sensació que ha transmès l'equip avui és molt potent.
Sergi Enric també ho ha dit en l'entrevista que li ha fet la televisió quan ha acabat el partit. Ellos han hecho un partidazo. Mm. És a dir, la sensació del rival era que avui s'han trobat amb un Barça a un nivell impossible de superar.
Bernat Coll, tens alguna cosa a la nevera?
Doncs mira, més enllà d'aquest empat del Bayern de Múnich, també el Leipzig 0.
Però ha acabat ja el Bayern?
No, minut 25. Minut 25 fa poc ha començat. Recordem
Coutinho
que abans...
Coutinho juga o no?
Titular, també juga Thiago. De moment, Augsburg 1, Bayern 1 de Múnich 1.
Heu vist partits sencers? Perquè jo veig highlights i sembla Maradona. Sí. Però clar...
Bé, però és que probablement Coutinho, si hagués una votació per highlights, seria pilota d'or o seria un cuitat.
O sigui,
perquè
imatge...
té millors highlights que futbolistes que estan en una altra dimensió.
Això, vull parlar amb algú que hagi vist partits sencers del Bayern, a veure si realment és tan important.
Hi ha diferents opinions, n'hi ha que diuen el contrari, bueno, precisament això que dius, que és un futbolista només de moments.
Això. I que... No, hi ha reculls d'imatges que sembla que estigui fent exhibició rere exhibició.
Marc Maiola diu que ha vist els partits del Bayern dels últims 10 anys.
Sí.
O sigui que...
el Marc ho sabrà, li podríem preguntar un dia. Sí.
També tenim el Leipzig 0, Wolfsburg 0. Recordem que la Lliga Alemanya i tenim 8 equips separats en només 2 punts.
Molt bé, doncs la Bundesliga, que és la que juga aviat, perquè clar, és que ja heu dinat tots o no?
No, tenim aquí el dinar preparat per emportar.
Una gana,
Ara segur que tots ho negueu i a la mitja part heu anat menjant.
Dinar tard avui, a les 4 de la tarda. Dic que la Bundesliga és la que juga més aviat. I, per tant, d'aquí a aquest horari...
No feu gens de llàstima, eh? O sigui, dinareu tard, però al País Basc.
No, dinarem.
Ara també fem un viatge així express.
Anem a buscar un avió, ara.
Sí, tornarem a casa aviat. Aquest soroll de fons és que estan cuidant aquesta gespa.
Pensava que era un helicòpter.
No, que no vull marxar sense dir que... ha estat un gran encert. Han fet una gran compra amb aquesta gespa aquí a Eibar. Bé, el Barça, doncs, que ha guanyat per 0-3 al camp de l'Eibar. Ha sumat 3 punts més. Com diu el Jaume Ramon, ara és líder fins a aquest vespre, com a mínim, no?
Un punt més respecte al Madrid.
I amb 2 respecte al Granada, que continua a la zona alta després de la seva victòria ahir contra l'Osasuna. Dimecres el Barça jugarà aquest partit de Champions a Praga. Podrà tornar Dembélé, Sònia, dimecres. El partit que es perdrà serà el del Valladolid, no?
Un altre partit atractiu, doncs.
Doncs això mateix veurem. He dit que podrà tornar, no que
sigui titular. No? Que crec que no.
Jo crec que no.
Què posa aquesta samarreta que dius, Sònia? No Dembélé, no party.
Doncs Dembélé, l'esperem per dimecres.